El Ministeri d'Igualtat confirma com a crim masclista la mort d'una dona a Palma el febrer de l'any passat. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La parella de la víctima roman hores d'ara detingut des d'ahir als calabossos de la Policia Nacional a l'espera que passi previsiblement demà a disposició judicial. Tant l'home com la víctima figuraven al sistema Biogen, però amb altres persones alienes a aquest cas. La detenció s'ha produït després d'una investigació d'11 mesos i després que l'autòpsia de la jove de 30 anys indicàs que no va morir per causes naturals, com apuntava a un primer moment. D'aquesta manera, Igualtat eleva a 47 les víctimes per violència de gènere el 2025 i a 4 les d'enguany, després de confirmar també com a cas de violència masclista la mort d'una dona de 78 anys a Badajoz a mans de la seva parella. Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere i en cas d'emergència s'ha de telefonar a l'112. Unes confirmacions que arriben quan la Fiscalia de l'Audiència Nacional analitza una denúncia contra Julio Iglesias, el cantant per agressió sexual, i quan a Eivissa un tatuador està condemnat, Toni Mateu, a 5 anys de presó per abusar d'una clienta.
L'Audiència Provincial considera provar que va abusar sexualment d'ella quan la tatuava el juny de l'any 2022. El tribunal li imposa una ordre d'allunyament de 7 anys i 15.000 euros d'indemnització per dany morals. L'acusat, que encara pot recórrer la decisió judicial, va ser condemnat l'any 2024 per abusar d'una menor també quan la tatuava.
Menorca estarà connectada amb 3 vols cada dia a Madrid a partir del mes de novembre.
El Ministeri de Transports amplia amb un tercer vol les connexions d'obligació de servei públic en la capital de l'Estat durant el mesos d'hivern entre dia 1 de novembre i dia 31 de març. La modificació respon, segons el govern central, a l'elevada demanda que s'ha registrat aquests darrers anys en temporada baixa.
El govern acudeix demà amb certa desconfiança al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid, on el Ministeri d'Hisenda presentarà a les autonomies la proposta de reforma del sistema de finançament.
Una proposta que està pactada amb el líder d'Esquerra Republicana que implicaria que Balears rebin 412 milions més. La presidenta Marga Proens espera que hi hagi voluntat real de negociar.
Hem de veure si això ja és una proposta tancada i demà la resta de comunitats autònomes, excepte Catalunya, som convidats de cartó pedra en aquest Consell de Política Fiscal i Financera.
Les vendes del sector turístic de les Balears es mantindran enguany segons les previsions d'Excel Tour.
I confia en mantenir el ritme de vendes de l'any 2025, que tanca amb un creixement del 7,4%. Balears és la tercera comunitat que registra un major increment del negoci turístic. L'Aliança Turística parla d'una relaxació del clima de rebuig al turista.
I la llengua blava i la grip aviària han imposat restriccions a la participació de les beneïdes de Sant Antoni.
Les oques i altres animals de corral no podran participar, no sé que estiguin dins una gàbia. La restricció també afecta les ovelles, que hauran d'estar vacunades de la llengua blava per poder participar-hi.
En el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, els experts adverteixen que la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic són els factors de més risc de patir aquesta malaltia, que ha viscut en primera persona na Joana Serra, qui ara és coordinadora del programa de benestar emocional de Girasol.
Feia molts anys que m'havia centrat molt en la feina, fins a un punt d'oblidar-me de mi mateixa, no? Perquè estava... Però com que ho tenia molt normalitzat, pensava que bé, que era per la feina i ja està.
I en els esports, una confirmació d'avui hora baixa. Antonio Raillo ha renovat fins 2027. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El Real Mallorca i el seu capitán han arribat a un acord per ampliar el seu contracte un any més, és a dir, fins al 30 de juny de 2027. Antonio Raillo, que va arribar l'any 2016 a l'illa, complirà així 11 temporades consecutives defensant la camiseta mallorquinista. En bàsquet, Alba Torrens és nova jugadora de l'Azul Marino. La Vini Salamera reforçarà l'equip líder de la Lliga Challenge fins a final de temporada, amb l'objectiu d'ascendir a la Lliga Endesa. I en tenis, Jaume Munà jugarà contra Francisco Cerúndolo als vuitens de final del torneig d'Adelaida a 1:30 de la matinada. El santanyiner arriba després de desfer-se de l'alemany Daniel Altmaier en 2 sets per 6-3 i 6-0.
I pel que fa al temps, sapiguen si s'esperen canvis a curt termini. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. No, a curt termini no s'esperen canvis. De fet, demà donarem continuïtat en aquest temps tranquil i suau que han tingut avui, amb molt de sol i amb temperatures que es mantenen altes. Avui, de fet, hem arribat a fregar els 21 graus al nord de Mallorca, per tant, temperatures bastant altes per aquesta època de l'any. I demà segurament tornarem a fregar o superar per poc els 20, principalment en aquestes mateixes zones, perquè mantindrem el vent de component sud, que es bufarà fluix, però encara mantenem aquesta direcció. A la mà també hi trobarem una situació en conjunt bastant tranquil·la, però amb algunes àrees de maror a les costes exposades. Aquest ambient tranquil i suau, segurament el mantendrem un parell de dies més, fins divendres hora baixa. A partir d'aleshores començarem a anunciar canvis i el cap de setmana, a falta de confirmació, és probable que les pluges tornin a les illes.
Gràcies, Dani. Ho detallarem. I avui s'han conegut les nominacions dels Goya, Los Domingos i Cidat amb 13 i 11 candidatures. Són les preferides dels premis d'enguany.
I entre les 28 categories d'aquest certamen hi ha 3 nominacions de cintes en participació balear. El curtmetratge Carmela i també el documental Flores para Antonio, en què Charlie Bujosa és la part mallorquina de l'equip de producció d'aquestes dues cintes, i que han estat les nominacions per al millor curt d'animació, el millor documental i també a la millor cançó original. Així rebia aquesta notícia Charlie Bujosa.
Estic molt feliços perquè tant el documental com l'animació són dues coses que ens fa molt feliços tenir entre el que produïm i que se posi en valor. I és que és una grandíssima alegria, perquè ens n'anem a casa amb 3 nominacions en total.
Repassaran les nominacions minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu en què parlarem un dia més de Sant Antoni, també de Sant Sebastià i dels reforços que ha previst el Servei Ferroviari de Mallorca per aquests dies tan assenyalats. Així arribarem, com dèiem, a les 8, a la recta final d'un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. Fa només uns minuts el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crim masclista la mort d'una dona a Palma al febrer de l'any passat. La parella de la víctima roman detinguda des d'ahir als calabossos de la Policia Nacional a l'espera que passi previsiblement demà a disposició judicial. Tant l'home com la víctima figuraven al sistema Biogen, però amb persones alienes a aquest cas. Amb aquest cas ja confirmat, a Palma ascendeix a 47 les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles el 2025.
I la resta va tenir lloc ahir després d'una investigació que ha durat fins a 11 mesos. No obstant això, l'autòpsia indica que la dona d'uns 30 anys no hauria mort per causa natural, com es va apuntar al començament, sinó que hauria mort per la implicació d'una tercera persona. Després de gairebé un any i d'una intensa investigació per part del grup d'homicidis de la Policia Nacional, els agents varen aconseguir trobar el sospitós d'uns 40 anys. El varen detenir i ara és a les dependències de la prefectura a l'espera de passar a disposició del jutge.
Dèiem que aquest cas s'acaba de confirmar, així ho ha fet fa uns minuts públic el Ministeri d'Igualtat, com també ha confirmat com a crim masclista la mort d'una dona de 78 anys a Badajoz. És el quart assassinat masclista del 2026 a manco de 15 dies en el que duim d'any. La parella de la víctima, un home de 81 anys, ha estat detingut i ja ingressat a presó de manera provisional.
L'agressió es va produir divendres passat i la dona va morir ahir a l'Hospital Universitari de Badajoz, on es trobava ingressada a causa de les lesions que patia. José Luis Quintas, el delegat del govern a Extremadura.
Se está investigando como posible violencia de género, pero todavía no podemos asegurar que sea violencia de género mientras no tengamos las pruebas oportunas, que estamos precisamente en la investigación en este momento. No había ninguna denuncia previa en este caso, ni estaba ningún expediente activo en el sistema Biogen. No teníamos conocimiento de nada.
Aquestes eren paraules del delegat del govern d'Extremadura abans de confirmar-se la naturalesa d'aquest cas. D'aquesta manera, ara ja sí, el nombre de dones assassinades per violència de gènere s'eleva a 4 l'any 2026 i a 1.346 d'ençà de l'any 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades.
Com dèiem, és una confirmació que acaba de fer-se pública fa uns minuts d'aquests dos casos, el de l'any passat a Palma, com a crim masclista, també el de Badajoz enguany. La portaveu del govern estatal, abans que es confirmassin haguessin aquests dos casos. Elma Sainz ja reconeixia que l'inici d'any està sent molt dur pel que fa a la violència masclista i insta la societat a conscienciar-se d'aquesta problemàtica social.
No vamos a normalizar este horror y seguiremos destinando todos los recursos del Estado, legislativos, educativos, para proteger a las mujeres y erradicar la violencia dolorosa e indignante.
I a Eivissa, un home està condemnat a 5 anys de presó per abusar d'una clienta mentre li feia un tatuatge al seu establiment. Dani Manau.
Els fets van ocórrer el juny de 2022 en un establiment de Cara de Bou. L'home va aprofitar que estava fent-li un tatuatge a una clienta per introduir-li sense consentiment els dits a la vagina durant uns 25 minuts. Ella va quedar paralitzada i no va saber reaccionar. Durant el procés, ella ha negat l'agressió sexual, però la sala la considera provada per la veracitat del testimoni de la víctima, a banda d'altres indicis incriminatoris, com denúncies per fets similars o la condemna fa 2 anys per fer tocaments a una menor també mentre la tatuava, un acte que en aquest cas sí que va reconèixer. L'home no podrà comunicar-se ni apropar-se a la víctima durant 7 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 15.000 euros per danys morals. La sentència, però, no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. A més, fa uns mesos, l'exdona del tatuador intentava reobrir la denúncia per presumptes abusos al fill que tenen en comú, quan llavors era menor d'edat.
I la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha iniciat els tràmits per investigar per la via penal el cantant Julio Iglesias arran d'una denúncia de 2 antigues treballadores del servei domèstic, una denúncia presentada dia 5 de gener. Les dones relaten un ambient de control, assetjament i abús de poder durant la seva etapa laboral amb l'artista, segons una investigació, Toni Sastre, del diario.es.
Així és, les actuacions tenen caràcter reservat per garantir la protecció prioritària de les presumptes víctimes i per la gravetat dels fets denunciats. Els testimonis afirmen haver treballat per a Julio Iglesias el 2021 a les seves residències de República Dominicana i de les Bahamas. Descriuen un comportament que qualifiquen d'agressions sexuals i humiliacions continuades. La més jove tenia 22 anys quan varen ocórrer els fets.
I en plana de tribunals... La Guàrdia Civil considera que la víctima mortal que va entrar a robar plantes de marihuana a una finca d'Inca l'any 2020 ja havia rebut diverses ganivetades quan va intentar fugir. És el que ha dit un dels agents de la Guàrdia Civil que aquest dimarts ha declarat en la segona jornada del judici a l'Audiència Provincial.
La gent que va assistir al lloc dels fets al camí de Can Boqueta després de rebre la telefonada del mateix acusat d'homicidi basa aquesta suposició en la gran quantitat de sang que hi havia a la paret. Hauria estat per un forat fet en aquesta paret però les 4 persones, entre elles la víctima mortal, haurien entrat a la finca per robar per després fugir pel mateix lloc. Així explica la gent en qüestió que els va dir el metge que va atendre la víctima.
El médico posteriormente nos confirmó que toda la sangre que tenía que perder ya la había perdido.
Els agents també han explicat que varen veure el principal acusat ben tranquil i col·laborador. Després dels fets, algun dels agents el va sorprendre que l'home s'hagués dutxat després de suposadament agredir la víctima amb un ganivet.
Sí, estaba colaborador, estaba tranquilo. Él decía que había actuado en defensa propia, que no tenía nada que ver.
La Fiscalia reclama pel presumpte homicida 15 anys de presó. Els altres 3 acusats s'enfronten a 11 mesos de presó per l'intent de robatori.
I la Conselleria d'Agricultura ha intervingut més de 2.000 botelles d'aigua de mig litre per presumpte frau en la indicació d'origen del producte.
L'establiment comercialitzava aigua en embassament de cartró amb el nom d'aigua de Mallorca, Mallorca Water, encara que en realitat estava envasada fora de les Balears. El director general de Qualitat Agroalimentària, Joan Llebrés.
El nostre servei d'inspecció ha actuat en conseqüència, intervenint la mercaderia, impedint que se comercialitzi, atès que era un frau pels consumidors i a més, una competència deslleial contra els productors locals de Mallorca, en aquest cas.
7 i 14 minuts, canviant de qüestió. Menorca estarà connectada en 3 vols cada dia a Madrid a partir del mes de novembre. El Ministeri de Transports ha ampliat a 3 connexions l'obligació de servei públic per unir l'illa amb la capital de l'Estat durant els mesos d'hivern, entre dia 1 de novembre i dia 31 de març.
El govern central justifica aquesta modificació a causa dels elevats nivells d'ocupació que s'han donat aquests darrers anys en temporada baixa. L'obligació de servei públic, a més, garanteix que hi hagi una primera sortida a primera hora del matí i un darrer vol de retorn a darrera hora de l'hora baixa.
I I el govern acudeix demà al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid en certa desconfiança. Allà el Ministeri d'Hisenda presentarà a les autonomies la proposta de reforma del sistema de finançament. Una proposta que es va donar a conèixer divendres després de pactar-la amb el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que suposa 412 milions d'euros més per a Balears.
La presidenta Marga Proens espera que la trobada demà no sigui una comèdia i que hi hagi voluntat real de negociar. Assegura que no acceptaran un finançament que no tingui en compte les particularitats de l'arxipèlag.
Hem de veure si això ja és una proposta tancada i demà la resta de comunitats autònomes, excepte Catalunya, som convidats de cartó pedra en aquest Consell de Política Fiscal i Financera. Per les condicions que coneixem fins ara, és un sistema de finançament fet única i exclusivament per Catalunya, o millor dit, per l'independentisme català, i a les Illes Balears mos arriben ses miques, i jo això no ho consentiré.
I enmig d'un context d'incertesa a Venezuela i de repressió, a l'Iran, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es reuniran dilluns a la Moncloa precisament per parlar de la situació geopolítica actual. Abordaran el possible enviament de tropes espanyoles a Ucraïna, però els populars han demanat ampliar la trobada a altres assumptes.
El president informarà Feijóo de l'estratègia de seguretat i diplomàcia que ha estat desplegant l'executiu per respondre a les tensions geopolítiques. La portaveu de l'executiu estatal, Elma Sainz, ha marcat la trobada en la més estricta normalitat dins la ronda de contactes que Pedro Sánchez manté en la resta de partits polítics.
Tenemos un contexto internacional muy complicado, una situación geopolítica que preocupa y que es, desde luego, bueno, pues objeto de mucha atención y, por supuesto, yo soy consciente de que así también lo siguen los ciudadanos, con lo cual, bueno, pues efectivamente se va a producir esta reunión el próximo lunes para hablar de todas estas cuestiones, de estrategia diplomática, de toda la estrategia que tiene el gobierno de España en materia de seguridad.
Els populars diuen que no donaran suport a cap decisió aïllada en matèria de defensa. Miguel Tellado, el secretari general del PP.
Por eso hemos exigido que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de forma completa. Es decir, de los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad. Tanto en lo relativo a envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose por escrito. Es decir, cuánto se va a gastar, en cuántos años, en qué conceptos, desde qué partidas, si no hay presupuestos y con qué empresas.
El líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha mostrat molt crític amb Feijóo per acceptar la trobada.
Lo del señor Feijóo es un misterio incomprensible. Le deben entender las meigas, que deben ser las únicas que conocen qué es lo que tiene en la cabeza, pero yo no puedo comprender que con lo que está pasando en España, con las manifestaciones convocadas por el señor Feijóo, que ha dicho que el gobierno es una mafia, cosa que yo comparto, que lo repito hace mucho tiempo y antes que Feijóo, no puedo comprender que acuda a esa reunión para legitimar a Sánchez, porque eso impide la derrota de Sánchez.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les vendes del sector turístic de les Balears augmentaren un 7% el 2025 i la previsió dels empresaris és que augmenti més d'un 6,5% aquest 2026, segons les dades que aquest dimarts ha donat a conèixer Excel Tour. L'Aliança per l'Excel·lència Turística preveu que les Illes siguin un dels territoris de l'Estat que més creixin en el sector turístic, només darrere de València i Múrcia.
Excel Tour preveu així 12 mesos de continuïtat en què el sector creixerà de forma moderada. Aquest 2025 l'ha tancat amb un increment del PIB del 2,5%, el 13% del total de l'Estat, per primera vegada per davall del ritme de l'economia espanyola d'ençà de la pandèmia. Òscar Perilli és el vicepresident executiu d'Excel Tour.
Les previsions empresarials per a 2026, que és veritat que no cerramos el 30 de diciembre, però són de crecimientos similares a los de 2025. Tienes ese sentir que tiene hoy el sector turístico español.
Per aquest 2026, l'Aliança vol intensificar la lluita contra l'intrusisme i l'oferta il·legal que, al seu parer, desborden el sector.
I a Madrid, Fitur escalfa motors per a la seva inauguració el pròxim dia 21 de gener. La mostra obre el calendari turístic anual amb excel·lent previsió de participació i contingut, segons els organitzadors, en un moment de recuperació del mercat internacional que va pujar un 5% fins al setembre, segons la darrera estadística de l'ONU.
A la mostra hi participaran unes 10.000 empreses i les Balears hi seran un any més presents durant els 4 dies que durarà la fira.
I pel que fa a les tendències turístiques, els espanyols continuaran aquest 2026 amb la tendència de fer més viatges durant l'any, però d'una durada més curta, de més pocs dies, segons les dades de l'Observatori Nacional de Turisme Emissor.
Aquest observatori també mostra una preferència dels espanyols per productes complets que inclouen transport, allotjament, activitats i també assegurances. Pel que fa a les destinacions, els viatges urbans són els que s'espera que més cresquin. Es mantindrà la tendència dels creuers i els viatges de gran recorregut. En canvi, no s'observa un creixement especial en els viatges a la neu, els viatges d'aventura i els parcs temàtics.
I es duplica el nombre d'episodis per contaminació fecal a la Mar Balear. Segons la Fundació Marilles, els 46 incidents registrats el 2024 s'han ampliat en 92 l'any passat. L'entitat alerta de l'empitjorament de la qualitat de l'aigua.
Segons l'informe de Marilles, l'any passat el 70% de les platges de les Balears van obtenir una qualificació excel·lent en Formentera i Menorca com les millors posicionades, mentre que Eivissa es lilla en la puntuació més baixa. Dels 92 episodis de contaminació microbiològica produïts el 2025, una vintena van obligar a prohibir el bany a les platges afectades. La resta va quedar en recomanacions de no banyar-se. Solla, Santanyí, Calvià i Ciutadella són els municipis que varen patir més incidències d'aquest tipus que, recorda l'entitat, es detecten per mostreig només a l'estiu. Per tant, durant la resta de l'any, la qualitat de l'aigua queda fora del sistema oficial de control.
I la Conselleria d'Empresa del Govern ha autoritzat la construcció d'una nova planta de gestió de residus al polígon industrial de Maó. Amb una inversió de 3,5 milions d'euros, l'empresa que impulsa el projecte, Adalmo, té previst que sigui una realitat a final d'any, quan es generaran 15 llocs de feina. Ramiro López.
La instal·lació tindrà 4.000 metres quadrats i la capacitat de tractar 40.000 tones anuals de residus, alguns dels quals fins ara s'havien de dur a reciclar fora de l'illa. Per exemple, permetrà el tractament final d'embarcacions fora d'ús, de vehicles de gran tonatge i d'aparells electrònics. També es convertirà en la primera instal·lació que podrà emmagatzemar els residus sanitaris de laboratoris, clíniques i centres sanitaris. I també s'hi gestionaran els residus perillosos. Sentint Josep Cifre, director de desenvolupament de Dalmo.
Actualment s'emporta molt de residus tant a l'illa de Mallorca com a península, des de Gestilla, i creu necessari tenir una infraestructura per poder donar un millor servei a tots els productors de residus de l'illa. Vale? Creiem que avançarà molt en gestió de residus, en valorització, i vendrà a cobrir algunes mancances que actualment.
A Menorca cada any es generen més de 700 tones de residus i des que es va cremar fa quasi 10 anys, l'única planta de residus voluminosos que hi havia a l'illa es duien a tractar a la península.
Per la mare d'habitatge, perquè 4 de les 5 ciutats més cares per comprar una casa s'ubiquen a les Balears, concretament a l'illa d'Eivissa, segons dades de Fotocasa.
Santa Eulàlia, Vila, Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia lideren, juntament amb Donosti, la llista de municipis més cars per comprar, amb més de 7.000 euros al metro quadrat. De fet, a Santa Eulàlia es freguen ja els 8.500 euros. Més enllà d'aquest tot 5, altres municipis de l'arxipèlag que es posicionen abans del Desalloc, que són Andratx, Campos i Calvià.
I la presidenta del govern, Marga Proens, vol conèixer el detall i el recorregut de la proposta de Pedro Sánchez de bonificar al 100% l'impost sobre la renda als propietaris que enguany no apugin el lloguer. Una mesura que va anunciar ahir l'executiu central, que comparteix Marga Proens, ja que va en la que va anunciar ella mateixa fa unes setmanes.
La proposta mos ha de semblar bé per força, i és que una vegada més Pedro Sánchez, en la seva política d'habitatge, fa dues coses. Una, constata que les polítiques del Partit Socialista no serveixen per res, per això proposa i copia les propostes del Partit Popular.
I l'Associació de Joves d'Eivissa veuen la proposta clarament insuficient, consideren que beneficiarà els propietaris per damunt dels llogaters, sobretot els joves. És Vicent Palerm, membre de l'associació.
Una mesura que busca beneficiar els arrendadors i que col·lateralment pot arribar a beneficiar en algun inquilí, però les verdaderes formes de beneficiar en els llogaters són en contractes de vivenda de més duració i declarar zones tensionades, controlar i intervenir en els mercats de l'alquiler.
I Menorca estén l'atenció a les persones en situació de sensellarisme a tots els municipis. Durant aquest 2025 s'han atès a l'illa un total de 44 persones sense llar, de les quals 39 són homes i 5 són dones.
El Consell i la Creu Roja han fet públic avui un nou conveni que permetrà actuar al conjunt de l'illa, i no només a Mó, com fins ara. Paqui Mascaró, treballadora social de Creu Roja.
Hem prioritzat en crear vincle amb les persones usuàries a la zona de Mó, i sí que es ve que, com hem dit, no, encara l'any 2026 està previst, pues, que ho passem a la resta de Silla.
La xifra segueix creixent, si bé no amb el mateix ritme que el conjunt de les illes, on el nombre de persones sense habitatge ha augmentat gairebé un 150% d'ençà de l'any 2019, segons la Universitat de les Illes Balears.
La Conselleria de Salut decreta per demà i passat demà una plantilla mínima de 2 metges i un pediatre, excepte en els centres de major assistència, que serà de 3 per la vaga convocada pel Sindicat Mèdics d'Atenció Primària.
En el torn d'hora baixa es marca el mateix nombre en el cas que n'hi hagi. Respecte a l'atenció continuada, la cobertura ha de ser del 100% en tots els serveis.
I en el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió destaquen els experts que la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic són els factors de més risc de patir aquesta malaltia.
Tanmateix, segons els professionals sanitaris, hi ha condicionants que ajuden a prevenir aquesta malaltia. Adverteixen, però, que en alguns casos no és evitable. El psicòleg clínic Xavier Revert Vidal dona una sèrie de pautes per prevenir aquesta malaltia.
Per exemple, podríem pensar en totes aquelles condicions que milloren la nostra qualitat de vida, de manera preventiva, educant des de la infància en salut emocional i en regulació emocional i també amb un esforç important per part dels professionals que ens dediquem a la salut mental de detectar de manera precoç el malestar.
Na Joana Serra, que és la coordinadora del programa de benestar emocional de Girassol, ha viscut la depressió en primera persona. Explica que l'episodi es va activar arran d'un conflicte a la feina que li generava molta ansietat. Ara bé, amb les preguntes del metge van descobrir que no era una emoció puntual, però tampoc era ansietat.
Feia molts anys que m'havia centrat molt en la feina, fins al punt d'oblidar-me de mi mateixa, no? Perquè estava sempre molt cansada, no tenia energia ni ganes de quedar quan tenia temps lliure i només volia estar a casa. Però com que ho tenia molt normalitzat, pensava que bé, que era per la feina i ja està.
Tornar a fer vida normal, però està ple d'ambivalences, inseguretat i sentiment de culpa. Un trànsit, un procés pel malestar que no és lineal. Ara bé, es diu que el tercer dilluns de gener, el Blue Monday, és el dia més trist de l'any. Revert, però, insisteix que tristesa no és sinònim de depressió. Això sí, s'han de disparar les alarmes quan aquesta perduri setmanes i faci que perdem els interessos per les aficions.
També que abandoni responsabilitats, que tingui, per exemple, canvis d'humor, amb major irritabilitat, per exemple. També tindria a veure com a senyal d'alarma el fet de que hi hagi alteracions de la son, dificultats per dormir, també de manera persistent, i canvis en la gana, no? Jo tinc menys talent.
Els centres de salut d'atenció primària tenen cada any prop de 30.000 persones amb un diagnòstic de depressió i el servei d'urgències n'atenen 600 anuals.
I les darreres estadístiques d'abusos sexuals infantils confirmen que en són víctimes una de cada 3 nines i una de cada 5 nins a l'estat espanyol. Aquesta elevada prevalença de casos, sobretot en entorns familiars i d'amistat, contrasta amb les poques denúncies.
En una entrevista a l'Informatiu Matí, l'experta de la Comissió Europea, Patricia Cardona, ha apuntat el que falla en la detecció dels abusos a infants.
Es que nadie se quiere creer lo que está pasando y no se toma en serio. Por muchas estadísticas que escuchemos, que ahora estamos en una de cada 3 niñas en España y uno de cada 5 niños, no se toma en serio porque es un tabú. Si uno de cada 5 niños sufriera un ahogamiento, se pondrían medidas masivas para la prevención.
La mallorquina ha intervingut a Brussel·les en un fòrum de la xarxa de prevenció de l'abús sexual infantil que reuneix un notable grup d'experts.
Els partits d'Esquerra demanen a l'Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca que preservi el monument a l'activista Aurora Picornell, vandalitzat pràcticament cada setmana, un fet que el converteix en un dels elements públics més atacats de la ciutat. Es tracta d'un bust instal·lat al Passeig del Molinar a memòria de la dona, una de les roges del Molinar, afusellada per els falangistes durant la Guerra Civil.
De manera freqüent, el bust d'Aurora Picornell apareix pintat amb esvàstiques i altra simbologia nazi o directament és atacada amb àcid. Unes agressions contra el patrimoni que, segons la regidora de Podem, Lucía Muñoz, van molt més enllà.
Atacar el bust d'Aurora Picornell és atacar la memòria de les dones lluitadores, dels comunistes, del moviment obrer en el seu conjunt i de les víctimes del franquisme.
Per tot això, els diputats, consellers i regidors del PSIP, Més per Mallorca i Podem, reclamen al Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma que hi actuïn, que restaurin el monument, que s'apliquin mesures preventives i que s'identifiqui i sancioni els responsables. Catalina Inés Perelló és portaveu de Més per Mallorca al Consell.
És un símbol i el que representa indemnificar la figura i la memòria democràtica i els valors democràtics i el que representava l'Aurora Picornell, sense el moviment obrer i feminista. I el que denunciem una vegada més, que davant d'aquests atacs vandàlics que hi ha diàriament o setmanalment que veiem, que les institucions són responsables i han d'actuar per preservar aquest.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El Ministeri d'Igualtat confirma com a crim masclista la mort d'una dona a Palma el febrer del 2025.
La parella de la víctima està detinguda al calabós sort de la Policia Nacional a l'espera de passar a disposició judicial. La detenció s'ha produït després d'una investigació d'11 mesos i després que l'autòpsia de la jove de 30 anys indicàs que no va morir per causes naturals. Això després de confirmar-se també com a crim masclista la mort d'una dona de 78 anys a Badajoz, amant de la seva parella.
Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, és gratuït i no deixa rastre sempre que s'esborri del registre de telefonades. En cas d'emergència s'ha de telefonar a l'1-2. Aquestes confirmacions arriben quan a Eivissa un tatuador ha estat condemnat a 5 anys de presó per abusar d'una clienta.
L'Audiència Provincial considera provar que va abusar sexualment d'ella quan la tatuava l'any 2022. El tribunal li imposa un ordre d'allunyament de 7 anys i 15.000 euros d'indemnització per dany morals. L'acusat, que encara pot recórrer aquesta decisió, va ser condemnat l'any 2024 per abusar d'una menor també quan la tatuava.
Menorca estarà connectada amb 3 vols cada dia a Madrid a partir del mes de novembre.
El Ministeri de Transports amplia amb un tercer vol les connexions d'obligació de servei públic en la capital de l'Estat durant el mesos d'hivern. La modificació respon, segons el govern central, a l'elevada demanda que s'ha registrat els darrers anys en temporada baixa.
El govern acudeix demà amb certa desconfiança al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid, on el Ministeri d'Hisenda presentarà les autonomies és la proposta de reforma del sistema de finançament.
Una proposta aquesta pactada amb el líder d'Esquerra Republicana que implicaria que Balears rebin 412 milions més. La presidenta Marga Proens espera que hi hagi voluntat real, diu, de negociar.
Hem de veure si això ja és una proposta tancada i demà la resta de comunitats autònomes, excepte Catalunya, som convidats de cartó pedra en aquest Consell de Política Fiscal i Financera.
La llengua blava i la grip aviària obliguen a prendre restriccions en la participació de les beneïdes de Sant Antoni.
L'aviram, com són les oques i també els endiots, no podran participar no sé que estiguin dins una gàbia. La restricció també afecta les ovelles, que hauran d'estar vacunades de la llengua blava per poder participar-hi. Així ho explica el veterinari Ricardo Sastre.
És una situació normal, perquè quan tens un problema d'aquest tipus que és tan perillós i una malaltia tan contagiosa com aquesta i que té tantes conseqüències econòmiques darrere si se produeix, jo crec que totes les mides de precaució estan ben preses.
I avui s'han conegut les nominacions dels Goya, Los Domingos i Cirat amb 13 i 11 candidatures són les preferides dels premis d'enguany.
Entre les 28 categories del certamen hi ha 3 nominacions de cintes en participació balear. Es tracta del curtmetratge Carmela i del documental Flores per Antonio, en què Charlie Bujosa és la part mallorquina de l'equip de producció. Les nominacions són per al millor curt d'animació, el millor documental i també a la millor cançó original.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
En els esports, Antonio Raillo ha renovat fins l'any 2026. Xisco Ribas.
Bon vespre. El Reial Mallorca i el seu capità han arribat a un acord per ampliar el seu contracte un any més, és a dir, fins al 30 de juny de 2027. Antonio Raillo, que va arribar l'any 2016 a l'illa, s'ha mostrat feliç per la renovació.
Orgullo, felicidad, ¿no? Al final es algo que hemos vivido un camino, una trayectoria muy, muy larga, ¿no? Que hemos vivido de todos los colores, tanto buenas como malas. Entonces, ya te digo, para mí, ¿no? Siempre con esa misma ambición que desde el primer día que llegué, ¿no? Al final siempre nos ponemos metas, siempre nos ponemos objetivos, ¿no? Y el hecho de ir alcanzándolos poco a poco, pues creo que eso es la ilusión que te genera el día a día.
Però el que no genera massa il·lusió és la situació actual del conjunt mallorquinista a la Lliga. Amb la primera volta completada, el Mallorca és 17è a la classificació i es troba només un punt de la zona de descens. I és que el balanç d'aquesta meitat de temporada no és gaire positiu. 4 victòries, 6 empats i 9 derrotes, que fan un total de 18 punts en 19 jornades. Raillo ha parlat de revertir aquesta situació.
Lo hemos hecho muchas veces y es volver a lo mismo, ¿no? A estar más unidos que nunca, a ser más familia que nunca, jugadores, entrenador, afición, entrenador, afición, club, es decir, unirlo todo, cerrarse, hacer un búnker. Lo único que lo podemos salvar somos nosotros juntos. Sabemos que tenemos que hacer las cosas mejores en todos los aspectos, ¿no?
El capità, per cert, encara es recupera de la seva lesió i no estarà disponible per al pròxim partit contra l'Atlètic Club, que es disputarà dissabte hora baixa a Sant Moix. Els de Iago Barrasate rebran el 8è classificat amb l'obligació de guanyar per no empitjorar encara més una situació que de per si ja és delicada. Avui l'equip ha tingut descans i demà començarà a preparar aquest enfrontament contra els Lleons. I precisament pel que fa a l'Atlètic Club de Bilbao, els bascs visitaran Sant Moix després d'haver jugat avui els vuitens de final de la Copa del Rei contra la Cultural Gironesa i després de perdre per 5-0 contra el Barça a la semifinal de la Supercopa d'Espanya. A l'anterior ronda del torneig del Cau, els Lleons van anar a la pròrroga amb un equip de primera federació, l'Ourense, i avui s'enfrontaran a la Cultural Gironesa de segona divisió. L'entrenador de l'Atlètic Club, Ernesto Valverde, ha parlat d'aquest enfrontament.
Nos enfrentamos a un equipo de superior categoría que juega bien, que tiene jugadores además que en ataque que son peligrosos con un poco de espacio y bueno, que no tienen nada que perder, que lo tienen todo para ganar y nosotros pues obviamente es un partido importante para nosotros porque bueno, pues por lo que significa la Copa para el Athletic.
Aquest partit entre Cultural Gironesa i Atlètic Club de Bilbao començarà a les 9 del vespre a l'estadi Reino de León, just a la mateixa hora que els enfrontaments entre Deportivo de la Coruña i Atlètic de Madrid a Riazor i Real Societat contra Osasuna a Anoeta. La resta d'eliminatòries d'aquest vuitens de final de Copa del Rei es jugaran entre demà i dijous. I pel que fa al Real Madrid, Xavi Alonso ja és història i Álvaro Arbeloa és el seu substitut, que, per cert, avui ja ha dirigit la seva primera sessió. Xavi Alonso i el club madridista han decidit separar de mutu acord els seus camins després de la derrota a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Barça. Arbeloa, jugador del Real Madrid i de la selecció espanyola que dirigia fins ara el filial del Club Blanc a la Primera Federació, és qui agafa la responsabilitat.
Pues evidentemente para mí es un día especial y cada día que he pasado en el mejor club del mundo, en el mejor club de la historia, para mí ha sido un día especial y hoy por supuesto es uno de ellos. Consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante. Y como tú dices, con muchísima, muchísima ilusión.
El nou tècnic del Real Madrid s'estrenarà demà a l'estadi Carlos Belmonte en l'eliminatòria dels vuitens de final de la Copa del Rei contra l'Albacete. I per cert, tornant a la Lliga, hi es va tancar la jornada de nou al Sánchez Pizjuán en la victòria del Celta per 1-0 davant el Sevilla. El gol el va fer Marcos Alonso de penal al minut 88. En bàsquet, la millor jugadora balear de tots els temps, Alba Torrens, ha estat presentada com a nova jugadora de l'Azul Marino. L'Ale Vinicelamera és la nova estrella de l'equip líder de la Lliga Challenge. Com un ple de victòries, és el principal candidat a l'ascens a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Alba Torrens, que estava sense equip des de l'estiu, torna a casa per disputar la segona volta de la competició i ajudar així a assolir l'objectiu de l'equip mallorquí, que no és un altre que aconseguir l'ascens.
Però ja és una aposta a futur d'aquesta temporada i la següent i m'agradaria i aquest és l'objectiu, jugar amb l'Azul Marino a Lliga Femenina Endesa.
La Vinicelamera també s'ha centrat en els objectius a curt termini.
Jo crec que ara l'objectiu és dia a dia anar millorant, però sí que dissabte està disponible i dia a dia anar agafant el màxim nivell de competició i per suposat que vull aconseguir la millor versió, que potser no sigui avui, però sí que és l'objectiu.
Dissabte a les 7 de l'hora baixa, l'Azul Marino rebrà la visita de l'Ardoi a Somos i Alba Torrens podria estar a disposició de l'entrenador Alberto Antuña per disputar aquesta 16a jornada de Lliga. I per acabar en tenis, Jaume Munà jugarà els vuitens de final del torneig d'Adelaida contra Francisco Cerúndolo a 1:30 de la matinada. El santanyiner arriba després de desfer-se de l'alemany Daniel Altmaier en 2 sets per 6-3 i 6-0 als 700 de final. Jaume Munà i Francisco Cerúndolo s'han enfrontat 4 vegades i el mallorquí només ha guanyat l'argentí en una ocasió. Va ser el 2024 a Còrdoba. El darrer precedent el trobam l'any passat al Masters Mills de Toronto, on Cerúndolo va guanyar per 2-7-1.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, les faves. Les faves ecològiques són bajoques que contenen llavors de forma ovalada, amb fibra, vitamines i minerals que ajuden a millorar la salut intestinal, afavorint l'eliminació de toxines i evitant l'estrenyiment, sense pesticides ni fertilitzants sintètics. En definitiva, les faves com són les faves? Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes salut per tu i per als teus. Cofinançat per la Unió Europea.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó, no.
No, en Chanquete, pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha de veure.
Ara, sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual que és meu ca. El meu ca també s'anomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:41, el Consell de Ministres ha donat el vistiplau avui a la reforma de 2 dels drets que s'inclouen al Pla d'Acció per la Democràcia per lluitar contra la desinformació. El dret a la rectificació i el d'honor. Dues lleis aprovades a principis dels anys 80 i ho fa en novetats importants perquè també afectaran els influencers o comptes a xarxes socials que superin els 100.000 seguidors, fins ara exempts de corregir les informacions falses o inexactes que
El govern estatal, d'aquesta manera, vol plantar cara a les notícies falses, especialment a aquelles que es transmeten a través de les xarxes socials. Si difonen informacions incorrectes o falses, els afectats podran sol·licitar la seva rectificació, tot això a través d'un mecanisme que els mateixos informadors han d'habilitar els seus comptes i també webs. Félix Bolaños és el ministre de la Presidència.
Desinformadores habituales, persones dedicades al bulo de manera diària, pues estarán afectados por esta ley del derecho a la rectificación. Y los ciudadanos que vean como un bulo difundido por estas personas, profesionales del bulo, también podrán ejercer el derecho a la rectificación.
I també hi ha novetats importants en l'avantprojecte del dret a l'honor i la intimitat personal i familiar i la imatge pròpia, perquè ara també inclou com a elements ofensius les falsificacions i manipulacions d'imatges i veus que s'han popularitzat en la intel·ligència artificial. Segons el ministre Bolaños, es tracta d'adaptar una llei amb més de 40 anys d'història a l'actual context.
Creo que la freqüència, también la gravedad de los bulos y de las mentiras que en ocasiones sufrimos es cada vez mayor y por tanto yo creo que esto debemos de acometerlo con una legislación que se adapte al ecosistema mediático y al sistema de información que no siempre es en medios de comunicación.
I en el cas de la modificació de la llei que regula el dret a la rectificació, avui s'ha aprovat el projecte de llei que ara passarà a ser tramitat al Congrés. El del dret a l'honor, en canvi, és un avantprojecte que ara farà públic perquè es puguin presentar aportacions per elaborar un redactat definitiu que serà traslladat a les Corts Espanyoles. Tot dos s'inclouen el Pla d'Acció per a la Democràcia presentat fa més d'un any amb l'objectiu de millorar la qualitat, la rigorositat i també la transparència en l'accés a la informació.
I dos pacients oncològics de l'Hospital Universitari de Burgos ha mort a conseqüència d'una errada en el preparat d'un tractament que ha afectat també altres tres pacients, un dels quals està ingressat a la unitat de cures intensives.
El fet se varen ocórrer durant les festes de Nadal i va ser a causa d'una errada humana en el preparat d'una dosi per a un nombre concret de pacients, per la qual cosa no existeix risc per a altres pacients, han insistit fonts de l'hospital.
Venezuela ha alliberat tres presos espanyols més, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. D'aquesta manera, en total, són 8 els espanyols excarcerats de les presons de Venezuela d'ençà de la captura de Nicolás Maduro.
Dels 3 nous alliberats, ha detallat el ministre, un ha decidit quedar al país veneçolà, una altra ciutadana a partir d'avui mateix rompa Espanya, mentre que la tercera persona està pensant si s'estima més quedar-se a Venezuela o tornar a Espanya.
I sobre la situació a l'Iran, el president del govern central, Pedro Sánchez, demana al govern iranià que aturi la repressió de les protestes pacífiques. També ha instat a les autoritats del país que acabin amb les detencions arbitràries i les restriccions a la llibertat d'expressió.
Tot això quan Álvarez ha convocat avui l'ambaixador iranià a Espanya. Li vol traslladar la seva repulsa i també condemna per la repressió que exerceix el govern sobre el poble que es manifesta. També li demanarà que s'aturin les detencions arbitràries.
Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes. Su libertad de expresión, que tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido Internet. Y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental de ellos.
En paral·lel, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha mostrat el seu suport als manifestants que protesten, volien dir, contra les autoritats iranianes, els quals ha demanat que continuïn amb aquestes protestes i que prenguin el control de les institucions. Els ha assegurat Trump que l'ajuda americana està de camí. Això sí, sense especificar el tipus d'assistència. La repressió del règim contra els manifestants s'hauria cobrat la vida d'unes 2.000 persones, segons ha assegurat a l'agència Reuters.
I el primer ministre de Groenlàndia defensa que no vol ser propietat dels Estats Units, sinó part del Regne de Dinamarca.
És aquesta la resposta a les darreres amenaces de Donald Trump, que ha assegurat que d'una manera o d'una altra es quedaran, diu, amb el territori de sobirania danesa.
I al Mancor, 4 persones han mort i desenes n'han resultat ferides en l'atac de l'exèrcit de Rússia als afores de la ciutat ucraïnesa de Kharkiv. Els bombardejos han afectat diverses instal·lacions energètiques, hospitals, escoles i xarxes de telecomunicacions.
La força aèria ucraïnesa ha acusat a Rússia de llançar prop de 300 drons i 7 míssils contra el país durant les darreres hores. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides adverteix Rússia que els atacs a gran escala contra objectius civils violen el dret internacional nacional humanitari. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reclamat avui 9 paquets d'assistència després de l'última onada d'atacs per part de Rússia.
I la xarxa social X, antic Twitter, ha patit avui migdia una caiguda en l'àmbit mundial que ha bloquejat l'accés a la plataforma impedint que es puguin compartir missatges penjant-los o, si més no, veure el canal de continguts actualitzats.
Des del portal Down Detector han començat a rebre els avisos passades les 2 del migdia, que s'han multiplicat de manera exponencial en tot just una hora quan s'ha confirmat la caiguda dels sistemes en tots els països.
Parlem ara de les notícies que afecten Sant Antoni. Les oques i altres animals de corral no podran participar en les beneïdes de Sant Antoni per mort de la grip aviària, llevat que estiguin dins zona gàbia. Les restriccions sanitàries també afecten les ovelles, que hauran d'estar vacunades de la llengua blava per participar en les beneïdes.
Així ho ha recordat avui la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, ja que la seva participació està subjecta a requisits sanitaris estrictes adoptats en el marc de la situació epidemiològica actual a les illes. El manescal Ricardo Sastre preveu que de d'aquí a 2 mesos les mesures restrictives per fer front a la grip aviària es puguin flexibilitzar, perquè, segons Sastre, és una malaltia que és més habitual que es doni en les èpoques de fred.
És una situació normal, perquè quan tens un problema d'aquest tipus que és tan perillós i una malaltia tan contagiosa com aquesta i que té tantes conseqüències econòmiques darrere si se produeix, jo crec que totes les mesures de precaució estan ben preses.
Qui no podrà comparèixer cap acte a Sant Antoni seran les oques del falanitxer Miquel Adrové, que feia 10 anys que les duia a Beneir a Muro.
La gent de Palma, de Muro, de dins dels pobles, que volen un queix a Beneir aquelles oques, agrada molt, a les aguants agrada molt, ja de vegades les faig anar així cap a la gent, i la gent s'estranya que facin allò i que s'hi cregui, que s'hi passi per dins la gent, i això, ho agrada a la gent.
I parlant de les festes de Sant Antoni, Manacor viurà d'aquí a mitja hora el primer ball dels dimonis a la plaça del Mercat.
El dimoni se sol embestir a l'escola de música enmig d'una gran expectació. De fet, el president del patronat de Sant Antoni, Antoni Gomila, assegura que desconeix el nom dels qui encarnaran els dimonis.
O sigui, aquí ja és una tasca més del baciner, que és el que amb la colla decideix qui està més preparat aquí a de moment, qui és qui té més disponibilitat, i surten a ballar, però vaja, els integrants de la colla són els mateixos de l'any passat.
El president del patronat de Sant Antoni defensa les mesures de restricció per evitar els efectes perillosos de la massificació. Enguany, per garantir la seguretat, l'Ajuntament de Manacor prohibeix tots els artefactes de pirotècnia. Pel que fa a la colcada, només s'autoritzen els cavalls durant la vigília de Sant Antoni, dia 16, de les 4 a les 7 de l'hora baixa, i mentre que continua també la cabuda limitada a l'Església Gran durant les completes amb 1.700 persones.
Les festes són per lliutir-les, però també s'ha d'anar en cautela, en precaució, perquè vol dir que no, així com va avançat el vespre, la gent li agrada anar contenta i anar un poc com jo diríem, a les herbetes i surt a la seva feina, i la massificació vol dir o no, s'ha d'anar controlat i s'ha de vigilar.
En acabar la primera ballada, el patronat de Sant Antoni oferirà una torrada popular.
I per garantir la seguretat dels jovents en les festes tan massificades com Sant Antoni, el govern posa en marxa el programa Festes Segures. Avui s'ha iniciat a Pollença amb tallers a l'Institut d'Educació Secundària.
Els policies tutors han assumit un paper clau en la tasca de sensibilització, prevenció i educació directa amb els joves, adaptant els continguts a la realitat de la festa i a l'edat de l'alumnat. Rafael Coves és el coordinador del programa Policia Tutor.
Llupí, que ja té tota una sèrie de perills, com ja bé s'ha dit, el que intentem és aquests nins que per primera vegada s'acosten a les cordes, estirar, ajudar, a voler pujar, doncs que coneguin molt bé els perills per tal d'evitar doncs una desgràcia.
El balde de Pollença, Martí Marc, ha explicat que durant la tradicional pujada del Pi de dia 17 de gener reforçaran la policia local amb 27 agents d'altres municipis.
Segurament ho vespre hi ha d'haver qualque reforç, perquè després del Pi realment hi haurà una mica de... En fi, quan acabi la festa no acabarà, evidentment, hi ha bars i tot aquest tipus de coses, i per tant s'ha de reforçar.
Un total de 250 alumnes de segon d'ESO de tots els centres educatius del municipi reben aquesta setmana sessions preventives per viure en seguretat tota la festa.
Ens han explicat, bàsicament, el perill que hi ha, tot el que ens pot passar, temes de petardos i coses, bé, tot.
La roda, per exemple, que la roda és molt, molt perillosa, ja que amb el pes del pi et pot fer mal en el peu.
I Serveis Ferroviaris de Mallorca habilita trens nocturns i de reforç amb motiu de les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià. L'empresa ha programat trens especials nocturns, també servei de reforç a l'hora baixa, a partir d'aquest divendres, dia 16, i fins al dimarts, dia 20.
L'empresa ha programat trens nocturns per a les revetlles de Sant Antoni la nit de divendres, dia 16 a 17, i Sant Sebastià, que és la nit de dilluns, dia 19 a dia 20. Igualment, habilitarà també trens de reforç durant el capvespre de divendres, dia 16, i des de primera hora de l'hora baixa i fins a la finalització del servei a la nit per a dissabte, dia 17, i diumenge, dia 18. Recordeu que podeu consultar els horaris al web trensfm.com.
I ja coneixem també el cartell del Sant Sebastià Alternatiu de Palma, més enllà dels concerts a les places de sempre.
Quan apareixes, comences a fer
El Sant Canut 2026, que plega els grups més underground a les altres places de Palma, les que no n'entenen de massificació ni de mainstream. Els millors grups de música folk, punk, rock i urbana, entre d'altres, es trobaran als escenaris clandestins de Palma per mostrar una altra manera de fer dins aquest període de festes patronals.
La 31a edició de Set Sant Canuteres tornarà a convertir els barris de Can Amunt i Sa Calatrava en un gran escenari a l'aire lliure el dia de la Revetlla, dia dilluns 19, a partir de les 6 del capvespre. En total són 41 músics i DJs locals repartits en 6 places amb estils musical diferents. A la plaça de Raimundo Clar, a partir de les 6 i fins a la matinada, Ball de Bota amb Rissaga, després Sacorrala, Nita, Sweet Pool, Carícies Cantonà i aquests que sonen de fons, Tot de Queda. Com deia el seu vocalista, Biel Còlera, per ells és un somni tocar a Palma i per les festes.
Enguany, la veritat és, era l'any que menys esperàvem que mos cridessin i mos va sortir l'oportunitat, mos van convidar i no mos ho van pensar de cap manera. Vull dir, és un concert que tenim... d'aquest que tens gravat, que sempre veus amb enveja sana, de dir, jolines, qualque dia mos podria tocar naltros.
Toc de Queda és un grup que va néixer als anys 90, que se n'anaren i que han tornat amb més força que mai, però hi ha més escenaris. A la plaça, després de la palla electrònica ballable, de les 8 a les 3 del matí, i a la plaça de Sant Jeroni, propostes urbanes i, com a cap de cartell, Xisc.
Quan remenen la cadera amb aquest flow, mami, me faràs perdre tot el control.
Sentim de fons Xisca, banda d'ella, però més urbana, per exemple, Pau Walters, a Patit Iscà, i el baluart d'Esprincep a partir de les 6, electrònica underground. A la plaça Llorenç Bisbal hi haurà també ritmes llatins, reggae, cumbia, i atenció, atenció, Fogaró i Torrades Veganes. El punk serà protagonista, sa ferreria amb ell, amb el torn, que arriba des d'Alemanya, i altres grups locals com a Rush o los Ritmos Salvajes.
I en el centre de la festa, el Sant Canuta, que tindrà lloc a la plaça de Quadra, de 6 a 9.
En Fogaró, Torrada Popular, Cabaret Infantil i Glosada serà la part més familiar de totes. Per cert, tot aquest programa, dèiem, és independent de les festes institucionals, és a dir, són autogestionades i cada escenari i activitat s'organitza gràcies a la col·laboració ciutadana i social.
Aquest és el cartell i el programa per la festa de Sant Sebastià Alternativa de Palma. 4 minuts per arribar a les 8, una petita aturada i tot d'una tornam i vos explicam les nominacions del Goya, dels Premis Goya 2026.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Benvinguts, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Avui s'han conegut, avui hora baixa, les nominacions dels Premi Goya d'enguany. Los Domingos i Cirat són les dues pel·lícules que acumulen més nominacions als Goya 2026, amb 13 i 11 respectivament. Entre les 28 categories del certamen hi ha 3 nominacions de cintes amb participació balear. El curtmetratge Carmela i el documental Flores para Antonio, en què Charlie Bujosa és la part mallorquina de l'equip de producció d'aquestes dues cintes, que han rebut 3 nominacions. Són el millor curt d'animació, el millor documental i a la millor cançó original.
L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques ha donat a conèixer avui capvespre totes les nominacions. No han aconseguit entrar a la llista, les imatges arribaren a temps de Jaume Carrió, Prohibido ganar Eurovisió de Marcos Cabotà i 100 libros juntas de Marga Melià. Aquest és el moment en què l'actriu Toni Acosta i l'intèrpret i productor Arturo Valls donaven a conèixer els nominats a la categoria de millor curt d'animació.
Por cortometraje de animación. Buffet Paraíso, Carmela, El corto de Rubén, El estado del alma y Gilbert.
A Carmela, del director valencià Vicente Mallol, s'explica la història d'una jove miliciana que combat el feixisme durant la Guerra Civil Espanyola, mentre que el documental Flores para Antonio explica la vida del popular cantautor. Així rebia la notícia Charlie Bujosa, que és part de l'equip de producció de totes dues cintes.
Estic molt feliços perquè tant el documental com l'animació són dues coses que ens fa molt feliços tenir entre el que produïm i que se posi en valor, i és que és una grandíssima alegria, perquè ens n'anem a casa amb 3 nominacions en total.
La cerimònia de lliurament de premis serà dia 28 de febrer a Barcelona. Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 13 de gener, en què el Ministeri d'Igualtat ha confirmat avui capvespre com a crim masclista la mort d'una dona a Palma al febrer de l'any passat. Neus López.
La parella de la víctima està detinguda als calabossos de la Policia Nacional a l'espera que passi a disposició judicial. La detenció s'ha produït gràcies a una investigació d'11 mesos i després que l'autòpsia de la jove de 30 anys indicàs que no va morir per causes naturals. Això quan s'acaba de confirmar també com a cas masclista la mort d'una dona de 78 anys a Badajoz a mans de la seva parella. La portavoz del govern estatal, Elma Saiz, ha reconegut que l'inici d'any està sent molt dur pel que fa a la violència masclista i insta la societat a conscienciar-se d'aquesta problemàtica social.
No vamos a normalizar este horror y seguiremos destinando todos los recursos del Estado, legislativos, educativos, para proteger a las mujeres y erradicar la violencia dolorosa e indignante.
El 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, és gratuït i no deixa rastre sempre que s'esborri del registre de telefonades. I a Eivissa, un tatuador ha estat condemnat a 5 anys de presó per abusar d'una clienta.
El tribunal considera provat que va abusar sexualment d'ella quan la tatuava el juny de 2022. També li imposa un ordre d'allunyament de 7 anys i 15.000 euros d'indemnització per danys morals. L'acusat, que encara pot recórrer la decisió judicial, va ser condemnat el 2024 per abusar d'una menor també quan la tatuava.
Menorca estarà connectada en 3 vols cada dia a Madrid a partir del desembre, del mes de novembre.
El Ministeri de Transports amplia amb un tercer vol les connexions d'obligació de servei públic a la capital de l'Estat durant els mesos d'hivern. La modificació respon, segons el govern central, a l'elevada demanda que s'ha registrat els darrers anys en temporada baixa.
Per cert, que les vendes del sector turístic de les Balears es mantindran enguany, segons les previsions d'Excel Tour.
Confia en mantenir el ritme de vendes del 2025, que tanca amb un creixement del 7,4%. Balears és la tercera comunitat que registra un major increment de negoci turístic. L'Aliança Turística parla d'una relaxació del clima de rebuig al turista.
El govern acudeix demà en certa desconfiança al Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid, on el Ministeri d'Hisenda presentarà a les autonomies la proposta de reforma del sistema de finançament.
Una proposta pactada amb el líder d'Esquerra Republicana que implicaria que les Balears rebin 412 milions més. La presidenta Marga Proens espera que hi hagi voluntat real de negociar.
Hem de veure si això ja és una proposta tancada i demà la resta de comunitats autònomes, excepte Catalunya, som convidats de cartó pedra en aquest Consell de Política Fiscal i Financera.
La Conselleria de Salut decreta per demà i passat una plantilla mínima de 2 metges i un pediatre, excepte en els centres de major assistència, que serà de 3 per la vaga convocada pel Sindicat Mèdic d'Atenció Primària.
En el torn d'hora baixa es marca el mateix nombre en el cas que n'hi hagi respecte a l'atenció continuada, la cobertura ha de ser del 100% en tots els serveis.
L'Aviram no podrà participar a les beneïdes de Sant Antoni per mort de la grip aviària, llevat que sigui dins una gàbia, i no són els únics animals que seran afectats per les restriccions sanitàries.
La restricció també afecta les ovelles, que hauran d'estar vacunades de la llengua blava per participar a les beneïdes. Això ho ha recordat avui la Conselleria d'Agricultura, ja que la seva participació està subjecta a requisits sanitaris estrictes adoptats en el marc de la situació epidemiològica actual a les illes. El manescal Ricardo Sastre diu que aquestes mesures es podran flexibilitzar. És una situació